Són 6 els minuts que passen de les 2 de la tarda. Obrim el torn de la tertúlia, on el protagonisme el tenen els nostres convidats. Amb el dia d'avui, la Patrícia Bragança, què tal, com estàs?
Molt bones, bé.
Gualbert Osorio, què tal?
Hola, molt bé, i vosaltres?
Us heu mullat o no?
No, ara no. Pluja, no? Siribiri, que dirien ahir pel País Basc.
Sí, sí, diu, ens ha dit ara fa uns minuts el Josep Tomàs, el nostre home del temps, que serà la nota predominant durant els propers dies. Però Déu-n'hi-do, la que s'ha liat a nivell de pluja a les comarques veïnes del sud.
Jo he estat escoltant precisament les notícies avui al dematí de Tarragona i el desastre ha sigut, però fort. Home, ara ja parlen de 4 o 6 morts.
No, a Mallorca, l'última actualització de diaris d'allà, ja són 9 morts i 6 desapareguts.
Sobretot perquè ha entrat tard, aquesta tardor, i llavors ara plou tot el que hauria d'haver plogut feia 15 dies amb l'anticipló.
Jo no és que sigui un especialista ni molt menys, sinó tot el contrari del sistema meteorològic, però el que sí que puc dir és que últimament, els dos últims anys, hi ha unes tormentes cerca de les costes, sobretot mediterrànies, però unes tormentes una mica estranyes. Jo precisament puc dir-lo perquè un dia em va agafar a Tarragona i era una cosa sorprenent perquè de sobte veies un gran núvol enorme, negre, i soltava l'aigua com si fos, no sé com te diria, o sea, no en gotes, sinó
galledes
d'aigua. Sí, d'aigua. I era una cosa que durava poc temps relatiu, però que sí, jo mai havia vist aquesta manera de prou.
Ens comentava el Josep Tomàs, diu, és que clar, aquestes quantitats d'aigua que han caigut, és que no hi ha un centre de ciutat o de poble que estigui capacitat per absorbir-les, perquè parlant de que a Sant Llorenç de Cardassà 257 litres per metre quadrat,
Si ja quan parlem de 40 per metre quadrat ja diem que és moltíssim, imagina 200 i pico.
Déu-n'hi-do. Doncs parlem d'altres temes que són interessants. Per cert, m'agradaria fer menció, ho hem fet durant el programa, durant l'Andorra Actualitat, hem parlat amb la Rosa Lluís, però avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que vol contribuir a trencar amb els estigmes negatius que s'associen al col·lectiu. D'això hem parlat amb la Rosa Lluís i ens comentava que encara hi ha molts estigmes al voltant de les malalties mentals, que encara, doncs, sembla com que la societat, o una part de la societat, no considera això ben bé com una malaltia i no està d'acord amb les últimes xifres de l'Organització Mundial de la Salut, que diu que això afecta com a mínim a una de cada 4 persones. Des de la seva entitat diuen que això és una dada que s'ha d'actualitzar, perquè actualment segurament són més.
Sí, és que la malaltia mental és un tabú, no? De vegades és molt difícil d'afrontar perquè, clar, quan el desordre afecta doncs, la capacitat de la persona de percebre la realitat que l'envolta, doncs això té unes conseqüències molt grans sobre el seu voltant, el familiar, crea una gran dependència també cap a una tercera persona i és un tema que és molt difícil d'afrontar. I quan aquest desordre doncs, ve promogut per conductes addictives, doncs llavors la ciutadania encara menys vol sentir-ne parlar, perquè justament això necessita un seguiment mèdic, un tractament per la deshabituació i clar, són temes que són llargs de curar, no? I que creen molta despesa també alhora. A més, no tenim encara dintre de acabat tot el que tema de que les despeses en psicologia estiguin dintre de les despeses de les quals doncs, hi ha copagament amb la CAS i per tant això doncs, és un afegit que fa que de vegades quan ja s'arriba a un nivell de gravetat absoluta i ja estem parlant ja de temes
profundes,
de depressions profundes molt difícils encara més. Sí, s'arriba tard. Que requereixen un tractament mèdic, farmacòleg, psiquiàtric, fins i tot internaments, etc.
Hi ha una mica la sensació, Gualbert, quan molta gent, no?, que quan t'hi parles de depressions i tal, que això al final és una mica la personalitat de cada un, que s'agafa les coses d'una altra manera.
Sí, jo te parlaria, o sea, és que jo he tingut una experiència molt satisfactòria, te diré. Jo he sigut durant 12 anys president d'Especial Olímpic,
sí.
I, clar, durant 12 anys he estat convisquent i, vamos, i amb reunions permanents, no solament amb les famílies, sinó el més important era amb les persones que participaven en aquest món, que jo per mi lo considero meravellós dintre de la situació en la que es troben. I és un món donde, claro, des de la perifèria pots dir moltes coses.
Sí.
Però, clar, el més important i el més interessant és saber la situació des de l'interior de les persones. I aquí és on els psicòlegs intenten lluitar fins al final. Jo, i aquí també, dintre del meu món familiar, tinc la meva filla que és psicòloga, i moltes vegades pues, parlem del tema i parlem de les situacions, i, claro, són d'aquelles coses que dius, sí, poden arreglar un cas o dos casos, però, o sea, no tenim la medicina concreta per poder solucionar-lo tot. Però no obstant, jo crec que avui en dia la gran sort, almenys aquí en Andorra, és que aquestes persones pues, estan amb discapacitats intel·lectuals, estan bastant ben ateses, molt ben ateses dintre del país, i que, perquè quan penses que hi ha països no llunyans, tenint en algunes zones d'Àfrica, que les persones que surten discapacitades són abandonades, el que significa la mort.
Sí, sí.
I,
però
hi ha molt que fer encara, això.
Aquí, perquè tenim el conveni signat per la protecció dels drets dels discapacitats, les persones menys vàlues, però encara falta molt desplegament reglamentari sobre aquest conveni. I necessitem encara molts més professionals sanitaris que els que tenim per tractar segons quins trastorns d'habitants, residents i nacionals andorrans que, malauradament, s'han de desplaçar al país veí per rebre tractament, segons en quines conductes. Sí. Amb la qual encara hi ha molta feina a fer. Sí que hi ha molt treball fet, però encara ens falta molts recursos, i sobretot recursos humans.
És que la gent això hauria de tenir en compte. Aprovar una llei no significa...
No significa que la feina està feta.
No venen els reglaments. Si no elabores i apliques els reglaments correctament, la llei
quedaria penjada.
Una cosa també és certa, que la solució total no existeix.
No, però...
Per tant, l'única cosa que se té que lluitar precisament per a una millora dintre de la... De la vida de les persones afectades.
La sort que tenim és que som un país petit i, per tant, afecta a poca gent. Llavors, amb recursos relativament sense ser gaire desorbitants, pots donar cobertures a moltes necessitats. Però, generalment, si realment sí. haguessis de donar tota la cobertura que necessites, necessites un centre andorrà molt més gran que el que tenim, amb un equip de suport, sí. d'acompanyament, des del principi fins al final, amb elements tècnics que ara mateix no tenim.
En consonància amb això que dius tu, Patrícia, avui hem parlat del programa Joves en Inclusió, que recentment ha inaugurat un espai destinat a joves amb autisme, i que, a més, no és un espai qualsevol. I en aquest sentit són bastant innovadors, perquè parlem d'un lloc on cadascú dels joves que fan utilització d'aquell espai tenen un terapeuta per ells.
Sí.
Acondicionat a les necessitats d'aquest xaval a banda del personal comú.
Sí.
I això ho han posat en marxa juntament amb AUTEA, doncs, la Fundació Tutelar, i evidentment doncs, també amb el govern que està allà. I
tinc
està tenint tant èxit que, sí. primera, des de fora s'estan interessant per aquesta nova forma de ser o de fer, i que estan pensant ja en ampliar.
És que tinc entès que la coordinadora que ho està portant això...
L'Eva Flotats.
Ho està fent molt bé. Vull dir... Entén perfectament la problemàtica que afecta aquest tipus de trastorn i d'aquesta malaltia, i el que és molt important en aquesta malaltia és el diagnòstic el més aviat possible. Perquè molt sovint pensem, és que és molt introvertit, és molt tímid, sí que s'observen algunes conductes que té problemes d'expressar doncs, sentiments o de intercanviar amb els pares.
A vegades sembla que no tinguin empatia.
Que no tinguin empatia ni tal, però dius, bueno, és que encara és petit. Però clar, un diagnòstic el més aviat possible sobre aquest tipus de malaltia, de trastorn, doncs és molt interessant. Però tornant al tema de que comentàvem abans, de que la necessitat que hi hagi cobertura sanitària plena des dels primers petits símptomes de que alguna cosa mental ens està passant, que no acabem d'anar bé, parlant clar, és molt interessant. Perquè les malalties mentals, sobretot les depressions, en alguns casos dels trastorns, conductes addictives, no són objectivitzables. No pots anar al metge, et fan una radiografia o un TAC i surts amb un diagnòstic que diu, mireu, tinc això.
S'ha trencat un os.
S'ha trencat un os.
Ja saps quin és el tractament.
Clar, no és aquest el sistema.
I a més, amb una altra cosa, Walbert, Patrícia, segons les xifres d'afectació aquí a Andorra que ens ha donat la Rosa Lluís, cada vegada està començant a afectar tenint a més infants i a més adolescents.
Tenint exactament les dades de...
No, això ja no...
No dades personals, me refereixo
a una quantitat. Afectació, no. Bueno, suposo que sí, que hi han d'haver, però jo en aquests moments no les tinc a mà. Mm-hmm. Però sí que ells consideren que cada vegada està afectant més a nens i adolescents.
I és que el consum d'aquest tipus de drogues... no només s'ha d'erradicar per una qüestió econòmica, perquè tal, i una economia submergida, perquè tal, perquè bueno... No, però és que pot donar lloc a moltes, a un ventall de malalties, malalties mentals que afecten la concentració,
jo crec, no
la memòria, la paranoia... Bueno,
exacte.
I et seguiria dient moltes coses a la conducta. El poder, doncs, tenir una reinserció social... és molt complicat quan una persona doncs, ha consumit aquest tipus de drogues des d'una edat molt avançada i d'una forma molt addictiva.
La Rosa Lluís també deia que una part important són els models que actualment estan regint la nostra societat.
Bueno, jo és el que t'ho volia dir.
Models familiars, sí. Models de comportament...
Jo soc un professional del tema, perquè la veritat l'he tocat en moments concrets, però no he tingut ni els estudis ni els coneixements d'aquest tipus de malalties per poder diagnosticar o poder parlar amb propietat. Però jo el que sí estic convençut és que aquí a Andorra, que és un país petit, el que tindrien que fer és, primer, apoyar 100% a los afectats i el segon, anar 100% a buscar a los culpables. Perquè no els enganyem. Darrere de lo que, tal com l'has dit, de certes malalties produïdes per productes X, pues darrere hi ha unes persones que s'estan lucrant del tema. S'estan lucrant. O sigui, ja no solament estan generant malalties, estan generant uns inconvenients, uns problemes dintre de la societat i dintre de la joventut, sinó que, a més, s'estan lucrant.
El que passa és que aquí ja estem una altra vegada en un eslau superior del debat.
Però
quan vas a buscar, a qui et refereixes d'anar a buscar? Al senyor que fa de camell i trafica en petites quantitats o al senyor que està pagant aquell camell per fer aquelles coses?
Andorra tot està penalitzat. En matèria de drogues, de productes tòxics, tot. De importació, exportació, tinença, consum, tot, venda, el que vulguis, tot. El que passa és que hi ha el codi penal tit hi ha una toxicitat inferior, similar a la del cannabis, doncs ja està dintre d'un àmbit menys penat, diguem-ho així. Està dintre el consum estaria tipificat únicament com a contravenció penal. Però tot l'altre, fora d'això, tot és delicte menor, delicte major, sobretot quan hi ha un profit, etc. No hi ha res que s'hagi deixat sense tipificar o sense penalitzar. I últimament hi ha molt treball fet per part del servei de policia contra aquest tipus de delinqüència. Amb això, en causes en tenim les que vulgueu. I rodades també. El problema és que potser, com apuntaves, pel model social o per la facilitat en què potser segurament tenen accés a aquest tipus de productes molt joves del país, doncs és una cosa que no és fàcil d'erradicar. I actualment doncs, prolifera bastant, no és negat, però aquesta qüestió
no sé,
necessita...
Parlo des de la meva ignorància. Dius que no és fàcil d'erradicar, no, suposo que és una tarea, una tasca molt, molt, molt difícil. Però també la sort que podem tenir és que el país és petit.
Clar, sempre ho hem dit, el país petit, de campanar, veiem el campanar veí, i això es pot fer, però el tema és que necessite, jo trobo que necessite una incidència molt més gran a nivell polític a les escoles. S'estan fent campanyes, però si les escoles no van acompanyades tampoc d'una xarra amb els pares, perquè s'estan fent campanyes a nivell dels menors i tal, però necessitem també una implicació dels pares en les xerrades amb els nanos, la policia i els pares, perquè com apuntaves, de vegades el model aquest de la tolerància, del bon rollito, doncs de vegades no són tampoc prou conscients de la necessitat d'erradicar aquest tipus de conductes.
Suposo que tampoc acompanya gaire, o apuntava la Rosa Lluís també, el fet que, home, estem en un país on el sector serveis té una importància bestial en el PIB, també per lo que fa a donar treball a la gent, i que hi ha molta gent que té uns horaris que moltes vegades fa molt difícil poder atendre els fills.
I el paper de pare no és fàcil, perquè què faig davant un comportament d'aquest tipus? Vaig a la policia i denuncio el meu propi fill i dic, no, és que és consumidor, ara vosaltres us encarregareu d'aplicar-li una pena, no, aviam, això no pot ser així tampoc. Vull dir, el pare no té perquè involucrar el seu fill en un procés penal d'aquest tipus, que a més acaba ell mateix pagant la multa o el que pertoqui, no? Vull dir, jo crec que aquí hi ha d'haver-hi un programa molt més eficaç de conscienciació del perill d'aquest tipus de productes estupefaents amb participació dels progenitors.
A veure, la repercussió en la persona ja que és major d'edat és una repercussió a nivell personal i a nivell penal, perquè clar, a los 18 anys eres responsable penal. Però, clar, el problema que jo trobo, que aquí sí que se tendria que actuar ja, i punt, i s'ha acabat, i sense contemplacions, el que jo sí veig una mica més difícil és aquesta joventut que no ens enganyem, tots hem sigut joves, i a partir dels 14, 15, 16 anys, la nostra missió era descobrir coses, veure coses noves, saber, demanar, preguntar, i també, en aquests casos, esas edades son las que precisamente se están implicando también en el tema de la drogadicción. Y es aquí donde también se tendría que actuar, de maneras totalmente diferentes, porque estén hablando de menores de edad. Pero se tendría que también realizar en familias. Tú lo has dicho muy bien. Yo sé que se han fet y se fan reuniones familiares para tratar el tema. No conec después los resultados, ni molt menys. Pero creo que sería cuestión de insistir, por algo muy simple. És la nostra joventut i serà la nostra ciutadania. Si no la sabem cuidar, l'hem pifiat, eh?
El que passa és que no sé com ho veieu vosaltres, però tu apuntaves un tema que és interessant, Walter. Quan tots tenim una certa edat, el que volem és descobrir. Mm-hmm. El que passa és que ara tenen tantes eines per descobrir tantes coses que són absolutament incontrolables. No crec que sigui ni el primer ni l'últim cas en què una mare o un pare, algú, el col·le, la policia li comunica i el seu fill estava veient això per internet. I es queda aturat.
Clar,
no pot ser. Sí que pot ser. És molt difícil i tampoc pots funcionar com un policia 24 hores de caràcter infantil.
Perquè tu el teu nano te'l tens tranquil·lament a casa, està a la seva habitació, creus que està fent servir l'iPad per fer els seus deures i resulta que està fora de casa completament.
Però és que, a més, Patrícia,
hi ha un món que tu desconeixes i descontroles completament. Vull dir,
el cert control amb aquelles altres coses que ens diuen els entesos de li has de deixar el seu espai. Vull dir, és que això és molt difícil de combinar.
Sí, però justament és el que comentava. Hi ha d'haver-hi programes fonamentats perquè sigui així. Perquè el pare no tingui la figura de policia absolut i extrem dictatorial, però alhora sí que se senti que igualment té un control sobre el nen, encara que el nen tingui 15 o 16 anys. Un mínim de control hi ha d'haver-hi sempre fins que arribi als 18 anys, i sobretot un diàleg, una instrucció, un avís sobre els possibles perills que pot tenir, i no deixar que sigui una confiança absoluta sense barreres.
Com deia el jutge aquell de menors espanyol, que jo no sóc l'amic del meu fill, que si sóc l'amic el deixo sense pare, jo sóc el seu pare.
Ja, però és necessari aquest acompanyament. A la Massana, per exemple,
impressionant.
A la Massana, per exemple, sé que s'estan fent moltes escoles de pares, sí, molt interessants, que temes com aquest, se'n parla. Què faig un dia? Doncs obro sense voler la motxilla i em trobo, doncs...
Bueno, sobretot s'ensenya com afrontar aquests problemes quan te'l trobes.
Què faig?
Però a mi també m'agradaria trencar una mica una llança també als pares, perquè a vegades el pare ja no pot fer més, desgraciadament, degut a la circumstància del sistema laboral que tenien en Andorra.
No, és el que comentàvem abans.
O sea, que és, i a més, però precisament tindrien que, entre tots, mirar de trobar solucions. no crear problemas. O sea, la creació de problemes se tienen que acabar. ¿Por qué? Porque la existència de molts problemes representa el mal de la societat. I claro, nosaltres hem de solucionar, o sea, nosaltres, diguem, la nostra generació ha de solucionar els problemes d'aquesta joventut i les ha de donar solucions. A vegades, amb paraules. I claro, t'escolten i, vamos, diuen, este veí que vol fer, anda ya, home. Però a vegades amb paraules, a vegades en accions sí. també. O sea, que reconeguin que la societat en la que visquen és una societat que o la mantenim neta o se nos va a fer punyetes, eh?
Sí, sí. El que passa és que hi ha d'haver una coordinació, com deia la Patrícia, molt important entre tots els actors implicats en aquestes coses, eh? No... que hi ha mentalitat una mica, que potser a vegades tenim alguns pares, que ja t'ho eduquen al col·le, no.
No,
al col·le
no,
li ensenyen.
Sí. En el col·le s'ensenya. I d'això sí que podrà fer moltes coses. Però ahir s'ensenya, i lògicament s'educa també. Però la educació important, la que té que fer, la que té que fer servir per al muchacho, és l'educació familiar, l'educació de casa.
Els valors han de venir de casa, i al col·le els practiques. Sí. Però els has de tenir adquirits a casa. I això no des dels 15 anys, a comptar dels 15 anys. Això ja ve de molt abans.
Abans, és que sí, això.
No és als 15 anys que de cop t'adones que no, ja no portes les rendes. No, és que ja fa temps que les has deixat anar, molt sovint. Però no, aquest és el tema.
No, que a vegades també... Bé, penseu vosaltres que durant un temps es van posar molt de moda aquestes corrents progressistes que parlaven de que el teu fill pues, podia ser el seu amic, que no sé què. Pràcticament que era el teu col·lega.
Bon rotllo.
Això, bon rotllo, sí, bon rotllo.
Jo crec que això ha creat... Jo crec que això ha fet molt mal, eh?
Eso fue...
Bueno, però tu pots tenir una relació
sí,
fluida
sí,
sempre i quan
sí.
Sàpigues que en algun moment donat la teva autoritat ha d'imposar-se per sobre d'aquest bon rotllito. Perquè si no serà sempre el que renta els plats després de que el teu fill hagi liat, vas tu per darrere, bon rotllito, i el defenso per sobre de tot, sense realment... fer-lo veure que, és, bueno, que els que seus actes tenen una responsabilitat.
No se la deduca sota la tutela d'un tirano, ni tampoc bajo la tutela o al costat d'un compi. Ja,
un sistema democràtic.
Vayamos a un sistema democràtic i un sistema de diálogo. Jo crec que és el diàleg el que en última hora el que és hablar i explicar.
Gualbert, Patrícia, hem arribat a una conclusió que difícil que se pare. Eh?
Sí.
Bueno, jo ja sóc avi. Eso significa que es doble...
Això és més fàcil. Això
doble
és molt més fàcil, eh?
Això és doble veterania, sí. No, això és doble veterania.
Però bueno, anem bé.
Sí, home, sí, ja ho farem.
Podríem ser pitjors.
Patrícia Bragança, Gualbert Osorio, gràcies per compartir amb nosaltres aquests moments. I a vostès també, gràcies per escoltar-nos.